Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Hi ha una cosa que tots busquem i moltes vegades ens costa trobar: la felicitat. Avui parlarem com a educar per a la felicitat. I estigueu atents fins al final, que hi haurà un regal per a tots els oients que el vulguin acceptar.
Un dels majors reptes de l'actualitat és educar per a la felicitat. Hi ha molta desorientació, però existeix a la vegada preocupació per ella, i especialment per la felicitat dels nens i les nenes, que creixen en una societat cada vegada més competitiva i sense referents ètics. Normalment, tenim moltes idees sobre com cuidar la higiene i l'alimentació dels més petits. Ara bé, si ens pregunten per la seva felicitat, probablement la nostra expressió és de desconcert. Si com a adults, amb prou feines, coneixem si és que existeixen les claus de la felicitat, com sabrem inculcar-la en els nens i nenes en un sistema on es ven i es compra tot? Ens venen constantment un model de felicitat i d'èxit per a tots igual. La felicitat forma part de l'anomenada educació emocional, més enllà de ser un sentiment, un concepte abstracte i possiblement difícil de definir, és un paràmetre de la nostra salut emocional, del correcte equilibri entre les emocions positives i negatives, entre aquells aspectes de la nostra vida que poden controlar directament i aquells que no. El doctor Haddock considera que l'educació de la felicitat o la pedagogia de la felicitat és un repte assolible que hauria de guiar qualsevol iniciativa durant la nostra vida. Per tant, és recomanable educar per a la felicitat en la infància i en l'adolescència, etapes clau en el desenvolupament de la personalitat. La preocupació per la pedagogia per a la felicitat s'està convertint en l'actualitat no només en una preocupació de pares i educadors, sinó fins i tot dels directius empresarials que valoren la importància de la felicitat dels seus empleats en el seu rendiment professional. Per tant, estan davant d'una preocupació global i un moment social complicat que ens hauria de fer veure que és essencial educar per a l'equilibri de les emocions com a aspecte imprescindible en el dia a dia de nens i adults.
De tot això en parlem avui amb Daniel Gavarró. Professionalment és empresari, escriptor, conferenciant, formador, diplomat en direcció i organització d'empresa, mestre psicopedagog, llicenciat en humanitats, expert en programació neurolingüística i exprofessor de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat de Lleida. Col·labora habitualment en diversos mitjans, com l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que ofereix eines emocionals per a la vida diària. Ha publicat alguns materials sobre temes diversos, creences que ens amarguen la vida, eines d'amor, espiritualitat i empresa, tècniques d'estudi, didàctica de l'ortografia i dels problemes matemàtics, evolució moral, transformació de la masculinitat, fracàs escolar, entre altres. Hola, bon dia, Daniel.
Bon dia i bona hora.
Per començar, ens podries dir què entens tu per felicitat?
Mira, és una pregunta complexa perquè es pot contestar des de nivells diferents. Em preguntes què entenc jo per felicitat, eh? Permeten que primer t'expliqui què és el que no és felicitat i tanmateix moltes persones ho confonen. Moltes persones creuen que felicitat és que les coses vagin bé, que serem feliços quan les coses vagin bé. Però, en realitat, això és dependre de l'exterior. I la meva definició de felicitat és la capacitat que nosaltres tenim d'abraçar la vida que ens toca viure. Mira, t'ho dic perquè saps què passa ara? Porto una setmana aquí amb una irritació a l'esquena terrorífica i o bé som capaços de ser feliços a pesar de la irritació a l'esquena, o de que hàgim, jo què sé, que hàgim d'entregar un treball, o de que tinguem pressa, o de que ens faci mal el queixal, o si no l'hem pifiada. Si necessitem que les coses ens vagin bé, és un desastre. En canvi, si som capaços d'abraçar la vida que ens toca viure, no importarà el que ens passi, perquè nosaltres serem capaços de ser feliços. T'ho dic també per no confondre. La felicitat no és un sentiment. És a dir, un pot estar alegre i tanmateix percebre que la seva vida no té sentit. Un pot estar rient i tanmateix adonar-se que el que viu no té cap mena de substància, i absolutament al revés. Un pot estar absolutament trist i percebre que no canviaria res de la seva vida. Jo recordo, per exemple, el dia que va morir ma mare, que estava extraordinàriament trist, però no hagués canviat ni una sola cosa del que havíem viscut. Per tant, era feliç? Sí. Estava trist, també.
Moltes vegades, per això, suposo que equivocament, no, lliguem la felicitat a que ens vagin bé les coses, no? El que, bueno, potser a l'exterior, que deies tu.
Sí, i ens fem un ideal. Quan les coses vagin així, jo podré gaudir. I mentre, em maltracto. És divertit entendre que només jo puc pensar per mi. Mm. I que tot sovint el pitjor enemic que jo tinc sóc jo. I lligant-ho amb temes educatius, no? Ja que sóc mestre i psicopedagog i aquest és un programa molt dedicat a famílies i això, poques vegades explicitem als nens i a les nenes que només ells poden pensar per ells. I no els hi ensenyem que depèn de com es parlin a si mateixos, és a dir, depèn de com pensin, així sentiran. És a dir, moltes vegades sóc jo que em repeteixo idees, frases agressives contra mi, i immediatament després em sento preocupat, em sento trist, em sento impotent, perquè jo em converteixo en el meu propi enemic, en lloc de, quan m'aixeco, mirar-me al mirall i dir, jo no sé què em passarà avui, no en tinc ni idea del que passarà, perquè això és així, jo no sé què em passarà avui, però passi el que passi, avui jo em cuidaré. I ensenyar als infants a que aquesta veu que tenim dintre s'ha de aprendre a governar, s'ha de domar, s'ha d'educar, jo crec que és una cosa molt bàsica i que els porta als infants a la felicitat.
Mm-hmm. Si pensem en felicitat i en vida, si parlaríem de moments de felicitat o podríem dir que es pot aconseguir la felicitat plena?
Jo diria que es pot aconseguir la felicitat plena encara que a vegades ens n'oblidem. És a dir, que poden haver moments de despiste en el qual t'oblides que la vida, que tu ets vida i que pots abraçar-la. De fet, si t'hi fixes, hi ha persones que són molt altes i són felices. Hi ha persones que són baixes i són felices. Hi ha persones que són grasses i són felices. Hi ha persones que tenen feines molt complexes i són felices. I persones que tenen feines molt senzilles i són felices. És a dir, que la felicitat no ve per la feina, ni per les relacions que tenim, ni per el cos, ni per... No, la felicitat ve de la meva mirada que jo tinc cap a mi mateix. I quan jo prenc això, me n'adono que la felicitat és un estat. És un estat en el qual jo abraço la vida que tinc, no lluito, i renuncio. Mira, aquesta idea a mi em sembla molt interessant, renuncio a lluitar. Perquè crec que a la nostra societat hem normalitzat la idea de que la vida és una lluita i que ens hem d'esforçar. I a mi m'agradaria dir que sí, ens hem d'esforçar, però no ens hem de forçar. És com el joc. Quan els infants juguen, s'esforcen molt, però no esforcen, no es maltracten. I en aquest sentit és possible mantenir una felicitat, jo crec que força contínua, sí.
I com es pot educar per aconseguir aquesta felicitat?
Mira, jo crec
la pregunta és molt àmplia, perquè penso que... però... I no sé si és prou... si és complicada, però, clar, és una pregunta que ens fem, no?
Sí que ens fem. I aquí, també, intentant donar una resposta que lligui... que sigui útil, no?, pels nostres fills i les nostres filles. Però... mira, hi ha un estudi molt bonic de no recordo quina universitat, que van agafar tota una col·lecció d'infants i els van posar davant d'unes xutxeries i els van dir, escolta'm, si t'esperes un moment, jo marxo ara 5 minuts i si tu no te les menges, quan torni, te'n donaré el doble. Van haver infants que van ser capaços d'aguantar les ganes de menjar-se-les. I quan van tornar, doncs els van donar el doble. Vale. I van haver uns altres que no van ser capaços. Allò que explica l'estudi és que anys després, quan van seguir els infants que van ser capaços de governar-se a si mateixos, d'aguantar-se, eren persones molt més equilibrades, molt més felices, molt més satisfetes amb la pròpia vida. Què estic volent dir? Estic volent dir que és molt important que nosaltres els infants els preguntem com... els fem reflexionar sobre de quina forma es parlen a si mateixos, però també quins són els seus valors, però també qui volen arribar a ser, que se n'adonin que totes les accions que fan tenen una conseqüència, que els ajudem a entendre que la vida no és una lluita, però, per una altra banda, la vida és neutral, és a dir, que si jo faig una cosa, aquesta cosa té conseqüències, i que, per tant, jo puc començar a aprendre que la vida, d'alguna forma, funciona amb una col·lecció, jo no sé si diria de lleis, però sí amb una estructura que és comprensible i que la meva feina és entendre, comprendre aquesta estructura per no fer-me mal. Igual quan jo vaig amb la bicicleta a tota pastilla i no se m'acudirà posar el peu descalç a la carretera per anar frenant, perquè sé que això em farà mal, també hi ha tota una sèrie de coses que haurien d'ensenyar als nostres infants de com nosaltres ens podem cuidar. I jo crec que la felicitat va per aquí, és a dir, va per una part de que l'infant es conegui a si mateix, que tingui clar qui és, què vol, qui vol arribar a ser, quins valors té, que aquesta és una pregunta que moltes vegades no els fem i jo crec que és fonamental, tu quina persona vols ser? I després fer-los adonar que cada una de les seves accions tenen conseqüències i que ells vegin si s'estan o no s'estan aproximant a aquesta persona que volen arribar a ser.
I no sé si té a veure amb això que deies, no?, de quins valors tenen aquests joves, no?, i també les persones adultes, però molt, en general, no tothom, però en general, es mostren descontents, potser, no?, amb el que tenen. Què podem fer-hi des de les escoles, instituts, sí, famílies? Què podem fer-hi?
Tenir menys. Tenir menys.
Sí.
Sí. Jo crec que sí, tenir menys. Crec que tenim massa. I mira, vosaltres també teniu una certa part d'avantatge perquè en aquesta zona cap a Falset, no?, teniu molt més contacte amb la natura. Mm. I aquest contacte amb la natura, aquest joc que es pot donar a això, amb menys objectes, amb menys tablets, amb menys pantalles, però més contacte humà, més contacte amb animals, més contacte amb arbres, amb natura, amb reptes físics, amb reptes en grup, amb agafar una caixa de cartó i convertir-la, jo què sé, una nevera, una caixa de neveres d'aquestes immenses i convertir-la en una casa o en una barca o en un coet. Tenim masses coses, eh? Tenim massa coses i no les apreciem.
Tot i que és cert que aquí a Falset o aquí al Priorat estem més a prop d'aquesta natura, no?, d'aquesta possibilitat de sortir a jugar i compartir, molts joves s'hi segueixen inclinant, no?, cap a les tauletes, cap als ordinadors, cap a aquest tipus de joc.
Sí, i és divertit veure, per exemple, ara ho estava llegint, no sé si va sortir... Surt d'una forma cíclica, no?, però abans d'ahir o l'altre dia va tornar a sortir al diari, que a Estats Units, a tota la part de Palo Alto, tota la part on hi ha les grans empreses de tecnologia, les escoles que eduquen els fills i les filles dels dirigents d'aquestes empreses tecnològiques es neguen en rodó a tenir tecnologia a l'escola. Perquè saben que primer jo m'he de construir a mi com a persona i després podré fer servir qualsevol eina. Però a vegades nosaltres ens tendim a posar una pantalla perquè calli, una pantalla perquè es distregui, una pantalla perquè faci de... I, claro, això té... és un rotllo.
Ens podries explicar algunes experiències en què hagis pogut comprovar canvis d'actitud que han afavorit els infants o els joves a sentir-se més feliços?
Sí, mira, ara se m'acut, per exemple, fa unes poques setmanes, amb un grup de joves. Era un grup de joves que estaven estudiant un grau mitjà d'agrària, per dir-ho així, de això, volien treballar al camp i aquest tipus de coses. I en un cert moment determinat vam estar parlant sobre... Primer vam estar parlant sobre que el camp està mal pagat i aquí ells es van escalfar molt. Era ben veritat, era ben veritat. I van parlar de la necessitat de que, clar, de que les persones que tenen certs poders a vegades han de renunciar als privilegis. És a dir, jo tinc el poder de decidir certs preus, però per justícia no ho faré. Arribats aquí, que tots estàvem molt d'acord, vam dir, però nosaltres moltes vegades tenim privilegis. I nosaltres, com a homes, perquè bàsicament allò era un grup, si no m'equivoco, eren 40 homes i 6 noies, nosaltres, com a homes, a vegades tenim una sèrie de privilegis i sense voler mirem malament a les noies i sense voler els exigim coses. I llavors va ser quan van demanar que parlessin les noies i les noies van començar a parlar i explicaven, aquí, moltes vegades a l'escola, jo em veig obligada a fer les coses molt millor perquè sento la vostra mirada com a homes que m'està jutjant. A vegades sento comentaris no adequats sobre la meva capacitat. A vegades, quan estic esquilant una ovella i estem aprenent a com fer-ho, la vostra mirada és clarament crítica i m'exigeixo el doble que si fos un home i això és injust. Llavors van mirar entre ells i van dir, ja ho entenem, som nosaltres els que aquí tenim el poder i els que hem de renunciar al nostre privilegi. I va ser molt bonic perquè un d'ells va demanar perdó perquè havia fet comentaris no adequats la setmana anterior i ho havia negat. Oh. Bueno, va ser bonic.
I el fet de que el ritme de vida que portem avui en dia, no? I no sé, la majoria de famílies, tots els membres adults treballen, els nens, escola, extraescolars i demés, aquest ritme de vida no afavoreix, no? Aquest educar en la felicitat. Creus que abans la gent era més feliç?
Mira, jo crec que la gent abans no era més feliç, tampoc. Per un motiu molt senzill, cada persona ha de conquerir la pròpia felicitat. I aquest és un camí que jo he de fer per mi i tu has de fer per tu i nosaltres no ho podem fer pels nostres fills. Ara bé, que nosaltres siguem feliços facilita que els nostres fills i les nostres filles tinguin un model. Dit això, també és veritat que em sembla que la realitat actual és molt més complexa que no pas la realitat de fa 50 o 100 anys, perquè abans, quan un naixia, el món funcionava d'una forma molt concreta i era pràcticament segur que quan un morís, el món continuava funcionant d'una forma molt semblant, si no idèntica. I ara, en canvi, jo que tinc 55 anys, ja he vist canvis tan rotunds i tan immensos que puc afirmar que el món en el que visc ara no s'assembla gens al món que vivia quan tenia 5 anys. Així doncs, ara és un món molt més complex, però que sigui més complex jo no crec que ens faci més difícil ser feliços. Potser si fins i tot és al revés. Saps què passa? Que moltes vegades la insatisfacció és la porta que ens du a preguntar-nos per què nosaltres no estem vivint una vida prou feliç, una vida prou conscient. En aquest sentit, jo crec que nosaltres no hem de buscar el patiment. Però quan una persona, quan un infant, quan un jove se sent insatisfet, no ens hem de preocupar. Al revés, li hem de dir, d'on sorgeix aquesta insatisfacció? D'on sorgeix aquest patiment? Perquè si t'hi fixes, el nostre creixement com a persones, tot sovint ve a partir del moment en què som capaços de transitar o d'enfrontar-nos a situacions difícils. El risc de la nostra societat no és tant que estigui canviant i que sigui molt més intensa que l'anterior, sinó que com a pares i com a mares tenim la tendència a voler salvar els nostres fills i filles, a sobreprotegir-los. I sobreprotegir els infants és maltracte. Sobreprotegir els infants és maltracte perquè els impedeix aprendre. I quan un infant o un adolescent se li impedeix aprendre, no pot resoldre aquests conflictes vitals que, en el fons, l'ajudarien, serien una palanca per anar endavant.
Però, per exemple, amb el ritme de vida que es porta actualment, sí, creus que hi ha prou dedicació referent pares, fills, com per tenir aquests espais per preguntar als fills i fer reflexionar sobre tot això que haurien de canviar per sentir-se més feliços?
Pues no ho sé, no ho sé, Dolors.
Perquè, clar, una mica, jo el que em pregunto és això, que que els nens, com que això ja estan bé davant de la tauleta o davant del mòbil o davant del televisor, mentrestant jo puc fer altres coses perquè això, no? Tens la feina de casa, tens el treball, sí. Tens això, tens allò, has d'anar al gimnàs, has d'anar a fer una altra cosa. I es porta una vida una mica estressada, en sí. general. I llavors aquests espais per assentar-nos amb els fills i fer aquestes reflexions, penso que és una de les coses que valdria la pena d'insistir molt, no? En què canviar aquests hàbits i almenys trobar aquests espais per poder parlar amb ells, perquè si no, com els hi preguntes això? Per què estan insatisfets? O això, no? Fer-los aquesta reflexió de que han d'aprendre a controlar les seves accions i han de mesurar una mica el que fan, quines conseqüències pot tenir. Bueno, totes aquestes coses que has anat comentant, penso que això, si no tens aquests espais per poder-ho comentar amb ells, passen com una mica desapercebuts.
Sí.
No?
I saps què passa també? Que jo crec que som de les primeres generacions que tenim el temps i suficient, per dir-ho així, o que ha hagut un canvi social suficient, com perquè la nostra felicitat sigui central. Però si... Jo crec, igual m'equivoco, però si pensem una mica, penso que ens n'adonarem que som de les primeres generacions. Que a principis del segle XX va començar a aparèixer aquesta necessitat. I van començar a posar, a principis del segle XX, l'amor com al centre, com a l'eix que ens unia a les famílies. A principis del segle XX, això fa només un segle. Ho dic perquè abans allò que era nuclear a les famílies no era l'amor. Era la jerarquia, era el lloc que tu ocupaves. I en aquest sentit, moltes de les nostres famílies estan experimentant i moltes vegades no és tant que hagin d'anar al gimnàs i que tinguem molta feina. No és tant això perquè, si t'hi fixes, jo què sé, fa 100 anys tenien tanta feina que ni el diumenge paraven. Però... I vacances no en tenien. Però sobretot és perquè nosaltres, com a adults, encara no hem estat capaços, no som capaços de parlar-nos a nosaltres amb aquesta mateixa sinceritat, amb aquesta mateixa tendresa. Nosaltres, com a adults, com que som les primeres generacions on ens estem preguntant el propi significat de la vida, la felicitat, la relació, perquè per fi socialment això és possible, perquè la supervivència no és nuclear, sinó que sembla que, bueno, podem dedicar més temps a altres coses, però ens falta pràctica. Hi ha molts pares i moltes mares que quan es miren dintre encara no tenen paraules per mencionar-lo, per posar paraules a el que ells diuen al seu interior, no? Llavors, clar, ens costa compartir. No passa res. Convidem els pares i les mares, convidem les persones adultes a fer un treball de recerca, d'autoconeixement, de preguntar-se. Jo sempre penso que si nosaltres volem que els nostres fills siguin feliços, el primer que hem de fer és que jo sigui feliç.
Clar, això està clar. Sí. No podem transmetre allò que no tenim.
Tu no pots compartir el que no tens.
Clar.
Així que el primer que has de fer, i això no és egoisme, el primer que has de fer és omplir-te de tendresa, és omplir-te d'amor, és omplir-te de saviesa. És a dir, és cuidar-te per poder estar prou alimentat, prou alimentada, prou plena, com per tenir quelcom que compartir, no?
Per fer aquest tipus de treball de recerca, d'autoconeixement, quin tipus d'activitats tu com a formador, divulgador, ofereixes?
Mira, aquí jo crec que les persones que escolten el programa poden entrar a un curs que es diu Educar per la Felicitat, que és un curs online.
Educar per la Felicitat?
Sí, Educar per la Felicitat. Està al campus danielgavarró.com, i jo crec que vosaltres teniu aquí una clau d'accés que ara no recordo quina és.
Sí, perquè... ja la tinc apuntada.
Ah, la tens apuntada, perfecte. Doncs sí. Pues, res, que les persones que tinguin interès us ho demanin, i vosaltres els doneu el link i la contrasenya corresponent perquè puguin... Penso que hi ha 12 o 13 vídeos sobre com podem educar els nostres fills en la felicitat i què vol dir estimar, i què, exacte, què vol dir estimar els nostres fills, què vol dir ser pare o què vol dir ser mare. I a partir d'aquí, això ens portarà a un... jo crec que a una reflexió, a un creixement important, no? I permetem, doncs, que agafi aquest fil i expliqui, per exemple, què vol dir estimar, perquè crec que és un gran error, tot sovint, perquè nosaltres volem estimar els nostres fills, no? Per nosaltres l'amor és fonamental, per nosaltres l'amor és central, i tanmateix moltes vegades no sabem què vol dir estimar, no? I si m'ho permet així, fent un resum molt simple, jo diria, començaria per la negació. L'amor no és un sentiment. Ja sé que se'ns ha dit milers de vegades que l'amor és un sentiment. I des del meu punt de vista, l'amor no és un sentiment. L'amor és una acció. L'amor és una acció perquè allò que importa és el que tu fas. Quan tu em cuides, quan tu tens cura de mi, quan tu em dones suport, m'estàs estimant. I a mi no m'importa el que tu estiguis sentint. El que m'importa és el que estàs fent. Per tant, el que és molt important, per exemple, que els pares i les mares reflexionin sobre el fet de que és indiferent que el teu fill et caigui bé o et caigui malament. I ho dic molt a propòsit, perquè això ja sé que no es pot dir habitualment.
No, però és un fet. És una afirmació complicada, no?, de poder dir.
Claro, públicament tu no pots dir el meu fill no em cau bé perquè quedaries com una mala mare, com un mal pare. Però i si et passa? Si et passes de saber que tu no ets un mal pare. Tu ets un bon pare, al marge de com et caigui el teu fill, si li dones suport. Jo he estat mestre d'escola durant 25 anys i a totes les classes sempre hi havia algun infant que em caia malament. Això no em feia un mal mestre, al revés. Jo proposava com puc donar suport també aquest infant perquè ell aprengui i se senti cuidat, estigui aquí. I això és estimar. El que jo senti no té cap importància. En canvi, molts pares i moltes mares han confós l'amor amb els sentiments. I llavors quan el fill o la filla diu no t'estimo, ja està bé, no, els meus amics si ho tenen i tu no, ja estimo més a la mama que a tu, o... i et fan una mena de xantatge emocional, per dintre et trenques. Perquè la teva relació amb el teu fill no es basa en l'amor, en allò que és millor per ell, sinó en el sentiment, en sentir-te, en sentir coses boniques i agradables que te les ha de produir l'altre. És a dir, que les coses a fora han d'anar bé. I quan tu comprens que l'important de l'amor no és com et sents, sinó el que fas, a vegades els teus fills, les teves filles, jo què sé, et diuen coses, i dius, ja ho sé, carinyo, ja ho sé. Però això és el millor per tu, així que ho farem.
Molt bé. Mira, nosaltres a la introducció
sí?
Hem dit que ens faries un regal a tots els oients. I el regal és aquest que ara fa una estona ens has dit, no?
Aquest curs online gratuït.
Aquest curs online gratuït. I ara donarem el link per poder-hi entrar. I el que li interessi, repetim, en tot cas, l'enllaç, que és campusdanielgavarró.com, i per entrar el link és educar.
Ah, educar, i en lloc de la A, una arroba.
Una arroba.
Que no ho recordava, eh?
Sí. I la E primera ha de ser majúscula?
No me'n recordo.
Bueno, jo provaré. Majúscula sí. I minúscula, no?
En el correu estava en majúscula,
ah,
però
majúscula.
No sé
si
és...
el correu estava en majúscula, sí. Quan s'ho vaig enviar seria així.
Sí, 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 que ens ho vas enviar. O sigui que en aquest programa tenim el goig de tenir regal i tot. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé. Doncs nosaltres ja se'ns ha exhaurit el temps. Hem d'acabar el programa aquí. Et donem les gràcies més sinceres per haver acceptat la nostra invitació i donar-nos tota aquesta informació i aquestes orientacions per poder arribar a ser més feliços.
Doncs Dolors i Montse, moltíssimes gràcies a vosaltres i tant de bo siguem capaços de cuidar-nos, de parlar-nos amb una tendresa absoluta, arribar a dir que el millor amic meu sóc jo.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Fins una altra.
Adéu, bon dia.
Acabem aquí el programa L'Art d'Educar i ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte.
Per tots aquells que us interessi el curs online gratuït, recordem l'enllaç, que és campusdanielgavarró.com, i la contrasenya per accedir-hi és educar@.
Això ho trobareu penjat a la web a partir del dilluns, que es penja el programa que s'ha emès el dissabte. Doncs bé, la Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.